IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Les comunitats autònomes es reuneixen avui amb el govern espanyol en el Consell de Política Fiscal i Financera. L'objectiu de la trobada és fixar la senda d'estabilitat, una passa prèvia abans de poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Des de les Balears assisteix a la trobada el vicepresident del govern i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, amb qui parlarem en directe d'aquí uns minuts. I això després d'un diumenge marcat per la cadena humana organitzada per entitats ecologistes en estranc. Més de 10.000 persones, segons els organitzadors, el GOP, Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida, participaren en la protesta. Asseguren que els darrers canvis legislatius del govern, com la llei Òmnibus i la futura llei agrària, poden perjudicar aquestes àrees. Tonina Siquier és la vicepresidenta del GOP Mallorca.
A demanar que Estranc no sigui rebaixat en la seva protecció que tenia, perquè aquesta llei Òmnibus aprovada el que ha fet ha estat desregular el parc natural que teníem.
Mentrestant, la presidenta del govern, Marga Proens, reitera que la protecció d'Estranc i d'altres espais naturals està garantida.
Estranc no se toca. Estranc no va quedar desprotegit. Aquests 12 espais naturals, quan el 2023 el govern d'Esquerres modifica Saleco, per tant, a la mateixa modificació, exactament la mateixa, tampoc desprotegirà Estranc.
És dilluns, dia 6 de juliol. I avui també destacam una recerca científica del CSIC que confirma que els aliments frescos envasats dins plàstics absorbeixen substàncies químiques nocives pel cos.
Són substàncies com el bisfenol A que provoquen malalties greus. La doctora Etel El-Harrat és l'investigadora principal.
Este es el primer estudio que demuestra que incluso a temperaturas frías y de congelación, estos compuestos también son capaces de liberarse del material plástico y llegar a absorberse en la comida que luego es la que nosotros vamos a comer, por lo que también vamos a estar ingiriendo estos compuestos químicos.
La Unió Europea ha aprovat prohibir a partir del 2028 comercialitzar qualsevol envàs de plàstic amb químics perillosos a tota Europa.
I a Eivissa continuen les investigacions per aclarir el motiu de dos apunyalaments ahir diumenge a Sant Antoni i a Santa Eulària.
Una de les víctimes, un home de 38 anys, la varen trobar morta dins un cotxe accidentat. El seu cos tenia múltiples ferides d'arma blanca, lesions no compatibles amb l'accident. L'altra víctima, un jove de 21 anys, estranger, ja ha estat donat d'alta. La policia creu que l'agressor li volia robar el rellotge.
I les famílies de les Balears gasten de mitjana prop de 37.000 euros a l'any.
Són les darreres dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística que situen l'arxipèlag gairebé un 8% per damunt de la mitjana estatal. Les famílies gasten avui un 20% més que fa 10 anys.
I avui estan pendents també de com evolucionen els incendis que afecten la península.
Més de 10.000 persones han estat evacuades aquest diumenge a la Catalunya Nord a causa d'un foc iniciat a 30 quilòmetres de Perpinyà i que ha cremat unes 2.000 hectàrees. Mentrestant, la Bisbal d'Empordà a nit s'ha reduït els efectius per combatre les flames, ja que el foc ha evolucionat com s'esperava.
Aquí a les Illes començam la setmana avui amb tot Menorca i gairebé tots els municipis de Mallorca amb un nivell d'alerta 4 per incendi forestal. És el risc màxim dins la classificació del servei forestal del govern. En canvi, pràcticament a totes les Pitiüses hi ha un nivell de risc 2, que és el risc groc. També avui, per cert, s'activarà el risc groc per temperatures elevades a les Pitiüses i a bona part de Mallorca. I en els esports, el Mallorca 2026-2027 comença avui. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Amb les proves mèdiques entre avui i demà comença la pretemporada del Reial Mallorca amb l'objectiu de tornar a primera divisió. Ahir va arribar a l'Illa el nou entrenador, Luis García, que farà feina en la direcció esportiva per tancar una plantilla on, de moment, només hi ha una cara nova, 9 sortides i 2 jugadors que encara són al Mundial.
Són ara les 7:04. En Rafa Andrés, al control tècnic, i amb en Cel López, Caterina Bain, Cristina Bausà, Toni Escanillas i Toni Sastre. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Nova reunió avui del Consell de Política Fiscal i Financera. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha convocat les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat. És una passa prèvia abans de poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Des de les Balears assisteix a la reunió el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, que està a punt d'agafar, per cert, el vol cap a Madrid. I aquí podem saludar ara en directe Antoni Costa. Bon dia.
Molt bon dia, què tal, com anem?
Què n'espereu avui d'aquesta trobada, de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera?
Bé, sol ser en condicions normals una trobada ordinària. Més de juliol de cada any sempre, de forma habitual, es fixa la senda d'estabilitat que dona lloc en els pressupostos generals d'Estat. Segurament, d'aquí a final de mes esperava un altre Consell de Política Fiscal i Financera per comunicar-se les bestretes a compte de les comunitats autònomes i també per fixar els objectius individuals d'estabilitat pressupostària pel 2027. En definitiva, qüestions ordinàries, no? Avui segurament s'aprovarà la senda, no en subot de les Illes Balears, perquè aquesta senda és incomplible, però probablement s'aprovarà. Probablement demà el govern de l'Estat i el Consell de Ministres, no? Aprovi aquesta senda d'estabilitat i s'iniciïs els pressupostos de generals d'Estat pel 2027.
Uh-huh. Clar, aquesta senda d'estabilitat que, com dèiem, es debat avui i probablement s'aprovi, és una passa prèvia a l'aprovació dels comptes generals de l'Estat, però aquesta legislatura el govern espanyol no ha estat capaç d'aprovar cap pressupostos i s'han prorrogat cada any els del 2023. Penseu que es repetirà aquest guió?
Bé, jo crec que és molt probable que sí. El govern de l'Estat, el govern de senyor Sánchez, senzillament fa un gest, cada any ha fet el mateix, vull dir, ha intentat aprovar la senda d'estabilitat sense avals suficients per part dels congressos dels diputats per poder-la aprovar, i quan ha anat als congressos dels diputats no s'ha aprovat directament, i com a conseqüència d'això s'ha enrocat i duim, de fet, tota la legislatura, com bé recordar-ho, sense uns pressupostos generals d'estat aprovats, en la inestabilitat que això suposa. I la previsió que en fem des de les Illes Balears és que aquests pressupostos siguin exactament igual. Sona més cortina de fum. El que es farà avui en el Consell de Política Fiscal amb l'aprovació de la senda i l'aprovació probablement demà de la senda d'estabilitat en el Consell de Ministres, i ja veurem, però va, la previsió que en fem des de Balears és que aquests pressupostos estan abocats en el fracàs, no?
Mm-hmm. Els fets que no s'aprovin uns comptes, va estar parlant ara d'inestabilitat, però quins efectes pràctics té per als ciutadans?
Bé, el primer efecte pràctic és la falta de transparència, i moltes vegades que nosaltres hem fet reivindicacions des de les Illes Balears en relació a la gent de Balear, doncs no es poden materialitzar. Jo vull recordar que en aquestes illes fa molts anys que demanem els convenis de carreteres o un conveni ferroviari o inversions concretes a les Illes Balears que no se poden materialitzar perquè no hi ha pressupost, es funciona amb modificacions de crèdit, i en aquest sentit, pues, evidentment, sempre hi hauria d'haver-hi uns pressupostos aprovats a les Illes Balears i per tot. Vull dir, en aquest sentit també reconec que a les Illes Balears hauria d'haver pressupostos aprovats, però en aquest sentit és que tota la legislatura sense pressupost. En conseqüència, això deriva en que, bueno, hi hagi materialitzacions que no es poden dur a terme com a conseqüència d'aquesta falta de pressupost, no?
Mm-hmm. Senyor Costa, pel que fa a les Balears, quines perspectives teniu, si parlen de la tramitació dels pressupostos autonòmics pel 2027?
Bé, la realitat és que ja està aprovada en vigor l'ordre per confeccionar els pressupostos de 2027. Les conselleries ja estan fent feina amb aquesta ordre. Si tot va bé, a final d'aquest mes, el govern de l'Estat ens comunicarà les bestretes a compte del sistema de finançament, que ens permetran calcular quins són els ingressos que tindrem, una previsió, dels ingressos que tindrem pel 2027, i la intenció del govern de Illes Balears és intentar aprovar de forma ordinària aquests pressupostos pel 2027, el sostre de despesa i els pressupostos, i actuar, pues, en la màxima pressió, en la màxima estabilitat possible.
Altres anys les negociacions amb Vox han estat difícils. Confiau poder-los tirar endavant?
Bé, confiem que, evidentment, negociarem per part del govern de les Illes Balears aquests pressupostos amb voluntat d'arribar a acords. En aquest sentit, esperam que les altres parts, Vox preferentment, però també la resta de grups parlamentaris, pues, tinguin bé negociar aquests pressupostos. Nosaltres sempre ho hem dit, i jo personalment com a conseller d'Hisenda, que la voluntat del govern sempre serà tenir uns pressupostos, generar la màxima estabilitat, la màxima tranquil·litat. Els governs, les administracions públiques s'han d'aprovar pressupostos i no serà pels governs de les Illes Balears que no hi hagi pressupost aquí a la comunitat autònoma.
Recordant que estan parlant amb Antoni Costa, amb el conseller d'Economia i Hisenda, també vicepresident del govern, i m'agradaria afegir una pregunta més com a portaveu de l'executiu. M'agradaria demanar-li com valoren la cadena humana d'ahir en Estranc. Està justificat el temor d'una desprotecció d'aquest espai natural?
Bé, en primer lloc, evidentment, màxim respecte a totes les persones que ahir van anar a Estranc a manifestar-se. En aquest sentit, des del govern sempre manifestarem això, el màxim respecte a qualsevol persona que pugui manifestar-ho, criticar en el govern, faltaria més. En segon lloc, condemnar les pintades que hi va haver-hi també a part d'Estranc. És inadmissible que hi hagi pintades com les que vam veure en alguns espais d'Estranc ahir mateix. I en tercer lloc, la manifestació va ser per protegir Estranc, i el que vull manifestar, ja ho ha dit la presidenta moltes vegades, és que Estranc ja està protegit, que no es preveu ni es produirà cap tipus de canvi en Estranc, i que, en conseqüència, que la manifestació d'ahir, en tot el respecte, faltaria més, però és manifestament innecessària, perquè realment en Estranc no es produirà cap ni un canvi durant ni aquesta ni qualsevol altra legislatura on governi Marga Provença. En conseqüència, respectant a totes les persones que van manifestar, crec que és una manifestació absolutament innecessària.
I també avui hem volgut començar aquest informatiu matí parlant amb Antoni Costa, amb el vicepresident del govern, conseller d'Economia i Hisenda, que és a punt d'agafar un vol cap a Madrid per assistir al Consell de Política Fiscal i Financera, que tindrà lloc avui migdia. Senyor Costa, gràcies per haver-nos atès a primera hora del matí.
Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
I són ara les 7 i 12 minuts.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
I continuem parlant d'aquesta cadena humana en Estranc. Més de 10.000 persones, segons els organitzadors, varen participar-hi ahir per reclamar la protecció dels espais naturals de Mallorca. El GOP, Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida alerten que els darrers canvis legislatius impulsats pel govern, com ara la llei Òmnibus i la futura llei agrària, poden perjudicar aquestes àrees. L'executiu reitera, ara sentíem el vicepresident del govern, Antoni Costa, que la protecció d'Estranc i d'altres espais naturals està garantida.
Els manifestants reclamen evitar activitats que posin en perill la conservació de la costa.
I no volem que els interessos econòmics la transformin en un lloc de disfrut pels turistes.
Tota aquesta costa que està ben preservada i perquè continuï sent així.
Tonina Siquier, vicepresidenta del GOP Mallorca, i Jaume Drové, de Terra Ferida, s'han mostrat satisfets pel seguiment de la convocatòria.
A demanar que Estranc no sigui rebaixat en la seva protecció que tenia, perquè aquesta llei òmnibus aprovada el que ha fet ha estat desregular el parc natural que teníem.
Jo crec que el govern no ha valorat que tots aquests espais naturals que ara tornen a estar en perill amb aquestes noves lleis han estat defensats per moltes generacions de mallorquins. I això, la gent ho du de dins, i aquests espais, molta gent les sentim com a propis.
També el portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Pere Joan Femenia, ha fet una crida dirigida als joves a defensar la preservació del territori.
La gent jove mos estem disputant el futur de Mallorca i cal disputar-ho ara, perquè quan sigui massa tard ja no tindrem la capacitat de restaurar aquests plans d'ordenació que volen destruir el govern del Partit Popular de Namarga Proens.
La cadena humana va acabar amb la lectura d'un manifest per part de l'escriptor Sebastià Alzamora.
Precisament durant la lectura del manifest, la balassa de Campos, la popular Xisca Porque, va compareixer al lloc de la protesta.
Hem tingut una visita molt agradable, la balassa de Campos. Vos saluda. No té molt de costum de respectar.
Vestida amb roba de bany, perquè va intercanviar retrets amb alguns manifestants i va demanar intervenir pel megàfon.
Els assistents a la convocatòria varen respondre amb una esbroncada i tot seguit la balassa va participar fins i tot de manera irònica amb alguns dels càntics de la protesta, perquè també ha condemnat les pintades a un dels búnkers d'Estranc, una acció que també ha lamentat la presidenta del govern, Marga Proens, a qui ahir li varen demanar per aquesta protesta, reitera que la protecció d'espais naturals està garantida.
Estranc no se toca. El Trenc no va quedar desprotegit, aquests 12 espais naturals, quan el 2023 el govern d'Esquerres modifica Saleco. Per tant, a la mateixa modificació, exactament la mateixa, tampoc desprotegirà el Trenc.
I a l'espera de la tramitació al Parlament, la nova llei de costes aprovada pel Consell de Govern o la llei de gestió integral de protecció del litoral de les Illes agrada al sector. Deim a l'espera de l'aprovació perquè encara queden serrells que necessiten més explicació, fins i tot correcció. Però el sector són la majoria els qui no s'han de tocar. Els aspectes que més criden l'atenció són, d'una banda, la protecció de la posidònia, de l'arena i la vegetació.
Una llei, deien, que afecta a les concessions, a les construccions, als elements naturals, també a les embarcacions i a les platges, que es categoritzaran per delimitar-ne els usos que pugui fer-ne entre urbanes, platges naturals i platges de protecció especial. Criteris que estaran establerts, que s'hauran de tenir en compte abans de prendre qualsevol decisió que afecti el litoral. Les concessions, la instal·lació de mobiliari o l'organització de qualsevol activitat haurà de passar primer pel sedàs de la protecció d'EM, de les dunes, de la posidònia o de la vegetació endèmica. És el conseller Juan Manuel Lafuente.
Nosaltres fixam una sèrie de principis bàsics de gestió per fer qualsevol activitat, per fer qualsevol ordenació, i evidentment un dels objectius és que quan se pren una decisió que afecti el litoral se ten que tenir en compte totes aquestes qüestions bàsiques per al manteniment mediambiental de la costa i del litoral.
Val a dir, però, que d'aquestes concessions en té sempre la darrera paraula l'Estat. Segons assegura el govern en cas de conflicte i segons el fonament de dret, allò que preval és sempre la més proteccionista, que en aquest cas, deia el conseller, és la balear. Pel que fa als mitjans per complir en tots aquests preceptes, Lafuente posa els mitjans balears, diu que són 22 embarcacions de vigilància, a disposició dels estatals, que són els que tenen el poder executiu.
D'altra banda, la norma que més ressò ha tingut és la davallada de la velocitat d'alguns vehicles nàutics a 10 nusos dins la primera milla nàutica. Una velocitat de 10 nusos a la mà equival a terra a 18 km per hora. I una milla nàutica són quasi 2 km. Això vol dir que fins que aquests vehicles no siguin a quasi 2 quilòmetres, no poden accelerar passar de 20 per hora.
Aquesta prohibició afectarà embarcacions de més de 12 metres d'eslora i a motos d'aigua. Per part del sector, reconeixen que és un problema de seguretat, però no entenen el biaix que s'ha fet servir per triar quines naus i quines no poden passar d'aquesta velocitat. Som Pedro Francisco Gil, president de l'Associació de Xarters Nàutics, i Jordi Carrasco, de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes.
El problema existe, es real. No obstante, existen excepciones como los barcos de pesca o las embarcaciones de transporte de pasajeros.
Sin perjuicio de que para el sector lo más importante es la seguridad de la actividad, nos gustaría de alguna manera comprender, ¿no?, cuáles han sido las circunstancias que han hecho que el legislador pues tome esta medida, ¿no?, y por qué esos criterios y no otros, ¿no?
Hem arribat a les 7:17 del dematí. I avui també vos parlam del toc d'atenció que ha fet la comunitat científica a les autoritats sanitàries. Una recerca del CSIC confirma per primera vegada que el peix i també la carn i el formatge envasats dins plàstic absorbeixen substàncies químiques nocives, malgrat que els guardem a la gelera i al congelador. S'assenyala el Binesfol A com a principal responsable de superar els llindars de risc establerts per la normativa estatal i europea, també la balea. Parlam de químics que provoquen malalties greus. De fet, s'acaba d'aprovar una nova directiva europea que prohibeix a partir de l'any 2028 comercialitzar qualsevol envàs de plàstic en químics perillosos a tota Europa.
Per aquest motiu, els experts reclamen controls estrictes per verificar el compliment de les lleis que es retirin del mercat i protegir així els consumidors dels tòxics. La migració augmenta amb el temps d'emmagatzematge, és a dir, com més temps els guardem en el congelador, més químics absorbeixen. Diversos estudis han demostrat que alguns additius de plàstics presenten efectes tot psicològics per a la salut, com la disrupció endocrina i el potencial carcinogen. Alerten que els efectes no són immediats, s'acumulen. La doctora El Jarrat n'és investigadora principal.
És conocido que és un disruptor endocrino que puede provocar, por ejemplo, mayor riesgo de diabetes tipo 2, que también puede impactar en el sistema reproductivo, tanto en mujeres como en hombres. Luego también es sabido que provoca problemas de comportamiento, por ejemplo, de hiperactividad o también problemas de aprendizaje en niños. Y también está relacionado con con possibles càncers.
Etel Jarrat, que també és directora de l'Institut de Diagnòstic Ambiental del Consell Superior d'Investigacions Científiques, retreu l'incompliment de la Llei Balear de Residus, com també les normatives del govern espanyol i la directiva europea en matèria d'envasos de plàstic d'un sol ús. Recordem que obliguen a oferir, sobretot fruites i verdures, sense plastificar. A la pràctica, s'incompleixen a la majoria dels supermercats i establiments comercials.
Si la llei s'estuviera cumpliendo, no hubiéramos encontrado el riesgo que hemos detectado al ingerir este pescado después de haber estado pues refrigerado o congelado durante cierto tiempo en nevera o congelador.
En els darrers anys, organismes com l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària han revisat i reduït els nivells d'exposició diària considerats segurs per a la població, especialment per al bisfenol A, reduint el 2023 el seu llindar de seguretat en 20.000 vegades. Això reflecteix la creixent preocupació pel seu impacte en la salut i la seguretat alimentària. Rosa García és la directora general de Recero.
Està comprovat amb evidència científica que hi ha una migració dels additius del plàstic cap a la salut, que es metabolitzem. I a nosaltres el que vam fer és una analítica d'orina a referents de la cultura, de la ciència de les Balears. Vam analitzar la seva orina, la vam enviar a l'Institut Noruec de Salut Pública i tot el 100% de la mostra tenia una mitjana de 21 substàncies derivades del plàstic.
De fet, fins a 49 substàncies químiques s'utilitzen de manera habitual en plàstics i envasos alimentaris, entre els quals plastificats i bisfenols presents en safates, films transparents i bosses de congelació que es fan servir de manera habitual en peixateries i supermercats. Els col·lectius més vulnerables són els infants, les dones embarassades i les persones grans. A Eivissa continuen les investigacions per aclarir el mòbil dels dos apunyalaments a la matinada de diumenge a Sant Antoni de Portmany a Santa Eulària. Una de les víctimes la varen trobar morta dins un cotxe accidentat. L'altra ja ha estat donada d'alta. Ivonne Aranyó.
A les 2:40 de la matinada de diumenge, un home espanyol de 38 anys i resident a Eivissa ha estat trobat mort dins un cotxe accidentat a la carretera que va de Santa Gertrudis a Eivissa ciutat. Abans de l'accident, el cotxe anava circulant lentament, ha pujat a la mitjanera de formigó i ha bolcat. Quan han arribat els serveis d'emergència, s'han trobat que el conductor, que viatjava sol, ja estava mort i que el seu cos tenia múltiples ferides d'arma blanca, lesions no compatibles amb l'accident. A les 6 del matí han aixecat el cadàver i l'han portat a l'Institut Forense, on se li practicarà l'autòpsia. La policia judicial de la Guàrdia Civil està al càrrec de la investigació i estan a l'espera de l'informe forense per aclarir les circumstàncies dels fets. No es descarta cap hipòtesi, ni tan sols la del suïcidi. I l'altre apunyalament ha estat passades les 5 de la matinada de diumenge. Segons ha informat la policia de Sant Antoni, un individu va intentar robar un rellotge a un jove de 21 anys procedent de Països Baixos al passeig de Serenal. Es va produir un forcejament que va acabar amb una ferida de 5 centímetres a la part baixa de l'abdomen causada per un objecte punxant. El lladre va fugir sense el rellotge i el jove, ingressat a l'Hospital Can Mises, va ser donat d'alta ahir cap a les 3 de la tarda.
I el cap de setmana deixa un altre ofegament mortal a la platja. En aquest cas, es trenca Campos. És un home de 60 anys.
I segons informa el SAMU 061, la víctima va ser treta de l'aigua en parada cardiorrespiratòria i tot i les maniobres de reanimació fetes pels socorristes, sanitaris desplaçats i també per la policia local, no va ser possible salvar-li la vida. Val a dir que el sinistre va ocórrer poc abans de les 11 del matí, quan faltaven 20 minuts per l'inici del servei de socorrisme. Una dotzena de persones han mort enguany en espais aquàtics a les Balears, la gran majoria el juny passat.
I està previst que demà dimarts passi a disposició judicial un dels presumptes autors d'una onada de furts, de robatoris amb força i sustraccions de vehicles que ha patit les darreres setmanes Formentera. Elena Trinidad.
La detenció va tenir lloc dissabte a la tarda. Els agents de la Guàrdia Civil de Formentera es personaren al seu domicili i el sospitós va intentar fugir per una finestra. Durant l'arrest, l'home va posar una forta resistència i els tres agents van resultar ferits amb esguinços als canells i fractures als dits. Feia setmanes que investigaven el detingut resident a l'illa i conegut pels agents. Finalment, segons han informat fonts properes al cas, han trobat proves que el podrien relacionar amb 15 dels més de 30 30 robatoris que hi ha hagut principalment per la zona d'Escap i Camparra en les darreres setmanes. A més dels delictes dels robatoris, se li podrien imputar els de resistència, desobediència i atemptat contra els agents de l'autoritat. La investigació continua a càrrec de la Policia Judicial d'Eivissa i està previst que el detingut passi a disposició judicial demà dimarts.
Passen 25 minuts de les 7 del matí.
L'11 de juliol, Porreres acull la 19a Diada d'Agricultura Ecològica en format de fira nocturna. Vins ecològics, gastronomia local, activitats familiars, cultura popular i música en directe en una festa oberta a tothom.
Diada d'Agricultura Ecològica, 11 de juliol, de les 7 de l'hora baixa a mitjanit. T'hi esperam.
Organitzen APM i Ajuntament de Porreres, cofinançat per la Unió Europea.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I vos per la mare d'economia. Cada llar de les Balears gasta de mitjana, atenció, prop de 37.000 euros a l'any. Són les darreres dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística, que situa en l'arxipèlag gairebé un 8% per damunt de la mitjana estatal. Tot i que el darrer any la despesa ha baixat un 1%, si miram 10 anys enrere, les famílies gasten avui un 20% més.
I el gran culpable és l'habitatge i els subministraments, que acaparen el 38% del pressupost. Som la comunitat autònoma on aquesta xifra és més alta, un 5% per sobre de la mitjana estatal i un 43% més que fa una dècada. Un fet que obliga a retallar en la resta de despeses, ho explica Alfonso Rodríguez, president de Consubal.
Hay que tener en cuenta que el incremento del coste de la vivienda y de los suministros, pues lo que hace es que nos impide que podamos gastar en otras cosas, como podría ser menos urgentes o menos indispensables, como es el vestido.
Aquestes dades mitjanes, però, amaguen fortes desigualtats entre els que més ingressen i els que manco, evidenciant així les dificultats que tenen moltes famílies de beneficiar-se del creixement econòmic de les illes. És Jacobo Ferrer, professor d'Economia a la Universitat Politècnica de Madrid.
El 20% más pobre, de alguna manera, gasta un 61% en vivienda y suministros, como nos está diciendo el INE, ¿no? Entonces, si eso lo añadimos, que aumenta un poco más todavía en el caso de Baleares, la radiografía no es solo preocupante en su conjunto, sino especialmente destacando a la parte menos favorecida de la distribución, ¿no?, del ingreso y del consumo.
Els hàbits també canvien. En una dècada, la despesa en transport ha crescut un 32% i en oci i cultura un 30%. Per contra, gastem gairebé un 50% menys en begudes alcohòliques, un 14% menys en mobles, un 13% menys en educació i un 12,5% menys en roba i calçat. Al carrer, cada ciutadà té la seva realitat econòmica, si bé tothom coincideix en que abans era més fàcil estalviar.
No tant com fa un any, però estalviem. Sí.
Hablando claro, casi se nos va todo lo que hay, porque la remuneración que tenemos es poca.
Tú te ibas con 1.000 pesetas y comprabas para 15 días. No es lo mismo. Ahora vete con 50 euros y no te dan ni las gracias, o sea, no te traes nada.
Una darrera dada estadística, la despesa en consum per persona, les Balears se situen com la 8a comunitat autònoma de l'Estat.
I d'aquí a 3 minuts arribarem a les 7 i mitges al moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, que Toni avui parla sobretot de turisme.
És així, també de manifestacions en el cas de Mallorca. Última hora obre amb aquesta concentració, que hem parlat també en aquest informatiu, en contra de la desprotecció d'Estrenc, parla de milers de persones i del desafiament de la bellesa de Campos, així que per què que va voler dirigir-se a la gent. Fotografia d'ella a davant tothom, un titular que explica, explica que el Consell de Mallorca posa en marxa un protocol per evitar un altre cas més tard, diu. En canvi, Diari de Mallorca dedica tota la portada a la manifestació, no mostra per què en aquest cas parla de 10.000 persones per dir a Proens, ho personalitza amb ella, el missatge de que Estrenc no se toca. També en parla l'Ara Balears, l'Hockey Balears també, però en demana opinió a Jorge Campos de Vox, que considera que no hi ha massificació turística, això pel que fa als digitals. El Mallorca Diario ho tracta també en petit, en gros, parla de successos d'un home apunyalat trobat dins un cotxe, ens ho explicaven ara els companys d'Eivissa. Per això és portada també al Periódico d'Eivissa. En canvi, el diari du el tema en petit perquè mostra a les platges, també en aquest cas, plenes de jugadors de waterpolo, perquè hi ha un torneig allà d'aquest esport, però en la seva versió de platja. I també diu que un regidor de Sant Antoni anirà a judici per alçament de vents. El Menorca, per la seva banda, destaca que han de posar comptadors intel·ligents per detectar el consum abusiu d'aigua.
I els diaris estatals avui fan enquestes d'opinió.
I cada diari tria el que més li interessa. Per exemple, El País demana a la gent si hi ha lawfare, guerra judicial. Atenció, perquè el 65% pensa que sí, el 60% pensa que els jutges no fan bé la seva feina i el 30% pensa que són imparcials. El Mundo, en canvi, parla de futbol i diu en titular que Desi Rodríguez es querella contra el Dama i fitxa Garzón precisament com a advocat, parlant de tribunals. Això mentre ABC diu que el capità de les clavegueres, es refereix a un guàrdia civil, diu que ajudava els investigats també pels jutjats. I també relacionat a baix diu que Moreno Bonilla assegura que la legislatura en Vox, si no és fructífera, serà molt curta. Allò curiós és que La Vanguardia fa una altra enquesta amb els mateixos termes, diu que el 40% diu que els jutges no són imparcials.
I són ara les 7:30, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns. Les comunitats autònomes es reuneixen avui amb el govern espanyol en el Consell de Política Fiscal i Financera. L'objectiu de la trobada és fixar la senda d'estabilitat. És una passa prèvia abans de poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat.
Des de les Balears assisteix a la reunió el vicepresident del govern i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, qui fa uns minuts a l'informatiu matí ha dit que votaran en contra de la proposta del govern espanyol.
No ens ho vot des de les Balears, perquè aquesta senda és incomplible, però probablement s'aprovarà. Probablement demà el govern de l'Estat i el Consell de Ministres, no?, aprovi aquesta senda d'estabilitat i s'iniciïs els pressupostos de General de l'Estat pel 2027.
Això després d'un diumenge marcat per la cadena humana organitzada per entitats ecologistes en estranc. Més de 10.000 persones, segons els organitzadors, el GOPTA referida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida participaren en la protesta.
Asseguren que els darrers canvis legislatius del govern, com la llei Òmnibus i la futura llei agrària, poden perjudicar aquestes àrees. Tonina Siquier és la vicepresidenta del GOP Mallorca.
A demanar que estranc no sigui rebaixat en la seva protecció que té des de que tenia, millor dit, perquè aquesta llei òmnibus aprovada el que ha fet ha estat desregular el parc natural que teníem.
En canvi, la presidenta del govern, Marga Proens, reitera que la protecció d'Estrenc i d'altres espais naturals està garantida.
Estrenc no se toca. Estrenc no va quedar desprotegit, aquests 12 espais naturals, quan el 2023 el govern d'Esquerres modifica Saleco. Per tant, a la mateixa modificació, exactament la mateixa, tampoc desprotegirà Estrenc.
I avui també destacam una recerca científica del CSIC que confirma per primera vegada que els aliments frescos envasats dins plàstic absorbeixen substàncies químiques nocives pel cos.
Són substàncies com el bisfenol A que provoquen malalties greus. La doctora Etel El-Jarrat n'és investigadora principal.
Este es el primer estudio que demuestra que incluso a temperaturas frías y de congelación estos compuestos también son capaces de liberarse del material plástico y llegar a absorberse en la comida que luego es la que nosotros vamos a comer, por lo que también vamos a estar ingiriendo estos compuestos químicos.
La Unió Europea ha aprovat prohibir a partir del 2028 comercialitzar qualsevol envàs de plàstic amb químics perillosos a tota Europa.
I a Eivissa continuen les investigacions per aclarir el motiu de dos apunyalaments ahir diumenge a Sant Antoni i a Santa Eulària.
Una de les víctimes, un home de 38 anys, la varen trobar morta dins un cotxe accidentat. El seu cos tenia múltiples ferides, arma blanca, lesions no compatibles amb l'accident. L'altra víctima, un jove de 21 anys, estranger, ja ha estat donat d'alta. La policia creu que l'agressor li volia robar el rellotge.
I les famílies de les Balears gasten de mitjana prop de 37.000 euros a l'any.
Són les darreres dades a l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística que situa en l'arxipèlag gairebé un 8% per damunt de la mitjana estatal. Les famílies gasten avui un 20% més que fa 10 anys.
I els socorristes de Calvià denuncien inseguretat a les platges i la precarietat laboral del servei.
Avui han convocat una manifestació davant l'Ajuntament per per mostrar el seu descontentament. D'aquí uns minuts i serem en directe.
També avui estan pendents de com evolucionen els incendis que afecten la península.
Més de 10.000 persones han estat evacuades aquest diumenge a la Catalunya Nord a causa d'un foc iniciat a 30 quilòmetres de Perpinyà i que ha cremat unes 2.000 hectàrees.
Aquí a les Illes comencem la setmana avui amb tot Menorca i gairebé tots els municipis de Mallorca amb un nivell d'alerta 4 per incendi forestal, que és el risc màxim. I pel que fa al temps, a les Pitiüses i a Mallorca s'activarà també avui avís groc per elevades temperatures. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Esperem una jornada ben calorosa, però és que al llarg d'aquesta setmana esperant que el termòmetre vagi en augment. De fet, no descartant que hem vist el cap de setmana puguem fregar el llindar dels 40 graus en alguns indrets i de forma puntual. D'altra banda, pel que fa avui, esperant que els valors més elevats en el termòmetre es donin a l'interior de Mallorca. En aquesta zona podrem fregar els 36-38 graus aproximadament. A la resta del territori, la màxima d'aquesta jornada girarà entre els 32 i els 36 graus. D'altra banda, quant al cel, molt de sol a totes les illes, el vent ho farà molt fluix i tindran també unes condicions marítimes molt tranquil·les. El que destacarà més serà el termòmetre que, com deia, anirà en augment. Ara mateix tenim a Mallorca 23 graus a Sa Pobla, 24 al Gaida i 26 a Artà. A Menorca, 26 graus a Ciutadella i 28 a Es Castell. I a les Pitiüses, 23 graus a Eivissa i 25 a Sant Francesc.
Informatiu Matí. Esports.
I ara són les 7:35 minuts del matí. Encetam la informació esportiva a l'informatiu Matí d'Ivetres Ràdio i parlem del Mallorca 2026-2027, que comença avui. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Es posa en marxa avui, dilluns, amb les proves mèdiques. Serà l'inici d'una nova etapa a segona, després de 5 temporades seguides a primera, i també serà el moment que comenci l'etapa de Luis García Fernández a la banqueta vermella. L'asturià va arribar ahir a Palma per treballar en una pretemporada que es presenta força moguda pel que fa al capítol de sortides i també d'arribades. El sentim a la terminal d'arribades de l'aeroport de Son Sant Joan.
Con mucha ilusión, muchas ganas de volver a un sitio donde he sido muy feliz y con mucho entusiasmo para trabajar mucho y hacer las cosas bien y ojalá pues poder conseguir cosas bonitas.
¿Proyecto de ascenso?
Bueno, ya veremos, poco a poco, hay que ir poco a poco. La categoría es muy difícil, tenemos que hacer un buen equipo y después ya veremos.
Hacer un buen equipo, lo dices, falta mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Una plantilla de momento a medio hacer.
Sí, pero mucha confianza en el club, en la dirección deportiva. La gente está trabajando muchísimo para hacer un buen proyecto.
Les paraules d'un Luis García, al qual se li presenta el següent panorama. Només disposa de 17 jugadors en nòmina, dos d'ells, Samu Costa i Johan Mojica, encara a la Copa del Món, amb les seves seleccions. En només un porter de primer equip, Bergstrom, i un nou vingut a la plantilla, Adri Fuentes. A més, hi ha futbolistes que tenen moltes paperetes per sortir durant l'estiu. Jan Virgili, Pablo Torre, aquest en qualitat de cedit a un equip de primera, i els ja esmentats Samu Costa i Mojica. En definitiva, molta feina queda per fer de cara a tenir la plantilla confeccionada i l'equip a punt de cara al debut en Lliga el 16 d'agost a Somos davant el Real Valladolid. I a la Copa del Món, amb el Marroc i França ja classificats per quarts, ahir es va jugar el Brasil 1, Noruega 2, i aquesta matinada Mèxic 2, Anglaterra 3. Brasil i Mèxic s'acomiaden del Mundial i Noruega i Anglaterra s'enfrontaran a quarts de final. Per avui, a les 9 del vespre, es jugarà el Portugal-Espanya. Sentim Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, a la prèvia del partit.
Necesitaremos ser mejor de lo que fuimos con Austria para ganar a Portugal y si tenemos el acierto de ganar a Portugal, Dios lo quiera, pues necesitaremos ser mejores para el próximo rival. Exactamente igual que pienso que tendrá que hacerlo Portugal. Con lo que hemos hecho hasta ahora no nos da para ganar el Mundial. Pero la buena noticia es que el margen de mejora es muy grande y estamos en esa progresión.
La próxima matinada, a las 2, se enfrentarán los Estados Unidos y Bélgica. En futbol local, la Unió Esportiva Porreres, amb 12 incorporacions de l'UTSA per la categoria i 5 renovacions tancades, està al capdavant dels equips que aspiren a l'ascens a Segona Federació. Jaume Mut serà per segona temporada consecutiva l'entrenador d'una plantilla conformada amb temps rècord. Ell sap que el que se li demana i accepta el repte.
Això és il·lusió i el repte més important per allò i més guapo que pot tenir un entrenador que es deposin en les teves mans, que és una plantilla de les cridades està a dalt de tot, complir un objectiu, que és estar a retornar a superior categoria.
I sense deixar el futbol de Can Nostre, dos apunts. Per una banda, cal destacar la tornada de l'exjugador de la Societat Esportiva Eivissa, Marcos García, als 38 anys, al seu primer club, el Portmany. Per d'altra banda, un jove porter mallorquí, Pere Joan García, que jugarà la pròxima temporada a la Lliga de Bòsnia després de fitxar per l'Sloga Meridian Doboj de la primera divisió. García va sortir de la Pedrera del Mallorca i també va jugar a Sestao 2023 i al València Mestalla 2025. I en bàsquet, l'Azur Marino, en la plantilla ja tancada, des de fa setmanes espera conèixer el calendari de competició pel seu debut a la Lliga Femenina. Una competició que toca arrencar el 30 d'agost i que acabarà el 30 de maig de 2027. El tècnic, Alberto Antuña, amb un equip amb moltes cares noves, haurà de fer feina de valent per poder acoplar les peces per competir des de la primera jornada amb l'objectiu d'obtenir la permanència en una categoria molt atractiva pel nivell que hi ha. Tota una fita pel bàsquet de les Illes, com així va reconèixer el podcast Tablero Feb, el mateix Antuña.
I al final d'estar aquí jugando en Liga 2 y jugar partidos en el Toni Pizà con 50 personas, ahora poder traer jugadoras de Euroliga internacionales y que venga aquí Zaragoza, Valencia, Girona, Salamanca, Murcia, es que tiene que dar gusto, es que tiene que dar valor a lo que se está haciendo en tan poco tiempo, ¿no? Que al final el club tiene 5 o 6 años de historia.
I anem acabant amb pàdel. La menorquina Gemma Triay i Delfi Brea varen perdre la final del Premier Padel de Bordeaux. Derrota en 3 sets, 3-6, 6-1 i 6-1 davant Tamara Ricardo i Clàudia Jensen. I en ciclisme, avui es disputa la tercera etapa del Tour de França amb sortida a Granollers i ja amb arribada a França, amb 195 quilòmetres de recorregut i el primer contacte amb els Pirineus. Ahir, la victòria va ser per Isaac del Toro.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots. A l'informatiu migdia, fem una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 7:42. Sortim ara a l'exterior. Anem avui fins a Calvià. Els socorristes d'aquest municipi denuncien inseguretat a les platges i la precarietat laboral del servei. Per aquest motiu han convocat una manifestació per avui matí a les 8 davant l'Ajuntament per mostrar el seu descontentament per la cancel·lació d'una reunió amb els responsables municipals on s'havien d'abordar aquestes qüestions. A Calvià hi ha també el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
Bon dia, vos parlo just davant l'entrada de l'Ajuntament de Calvià, on d'aquí uns minutets, com ha comentat a les 8, els socorristes que vigilen les platges del municipi començaran una manifestació per reclamar, entre d'altres coses, més hores de servei, millores en les torres de vigilància i en els accessos per a les persones amb mobilitat reduïda. Per aprofundir en totes aquestes qüestions i perquè les ens expliqui, amb més detalls, saludam en Ariel Gauna, que és el portaveu dels socorristes de Calvià. Bon dia, Ariel.
Buenos días. En primer lugar, gracias por acercarse hasta aquí a transmitir la problemática que atraviesan los trabajadores y que afecta también a los usuarios del municipio.
Ariel, criticau que l'Ajuntament va cancel·lar una reunió per dia 22 de juny per tractar tots aquests temes. Quins motius els van donar per anul·lar-la? Hi ha hagut contactes per reunir-vos un altre dia?
Sí, en principio habíamos pactado una reunión para el día 22 de junio y lamentablemente se ha cancelado unilateralmente sin ninguna propuesta futura. Hoy en día no tenemos ningún momento para hablar con el ayuntamiento.
¿Y cuáles son los motivos que os dieron para cancelarla?
Ningún motivo. Simplemente que tenían la agenda ocupada y que tenían que cancelar la reunión y que pronto se volverían a comunicar.
Denuncieu també que de les aproximadament 30 platges del municipi, sol 11, només 11, disposen de servei de socorrisme.
Así es, entre Calas y Playa, el municipio tiene aproximadamente 30, solamente se vigilan 11 de las 30. En este sentido, vemos también una necesidad urgente de cambiar este sistema. Ya hemos intervenido en 5 RCPs durante solamente esta temporada. Dos fuera del horario, una en playas no vigiladas, lo que quiere decir que necesitamos la amplitud del servicio en este sentido.
Demaneu també platges més accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda. Fins a quin punt es troben desatesos aquests usuaris?
Sí, bueno, en este punto, como te había comentado, de las 30 que existen, 8 se vigilan, perdón, 11 se vigilan y solo 4 tienen el servicio de accesibilidad disponible. De esas 4 también encontramos varias falencias, donde los baños se encuentran demasiado alejados de los puestos de PMR y bueno, también desembocan sobre los canales de embarcaciones. Nos preguntamos en este sentido si esto es un servicio genuino que el ayuntamiento quiere brindar o es un servicio que se quiere dar solamente para obtener una bandera Q y sacarse una foto para la publicidad política.
També assegureu que les torres de vigilància incompleixen la llei de prevenció de riscos laborals. Per què? Per quin motiu?
Bueno, en este sentido, las torres no cumplen con ninguna de las ley de prevención de riesgos laborales. El ayuntamiento se escuda en que este diseño de torres está homologado por la Dirección General de Emergencia, cosa que no es así. O sea, la Dirección General de Emergencia sí impone ciertas medidas que tiene que cumplir, pero no impide que se cumplan con la ley de riesgos laborales. Ya tenemos compañeros que tienen lesiones devenidas de la exposición prolongada al sol y bueno, ya es necesario cambiarlas por unas que protejan debidamente la salud. De hecho, es un atraso ya enorme que tiene el Ayuntamiento de Calviá cuando otros ayuntamientos ya las han cambiado hace años.
¿Teniu plantejada alguna altra reclamació, una altra acció de protesta aquí davant l'Ajuntament?
Bueno, en principio hoy nos manifestamos a las 8, así que estamos a la espera de los compañeros. Y bueno, lo que queremos lograr con esto es un diálogo con el Ayuntamiento, que lo único que hace hasta ahora es darnos la espalda.
Sí. Bé, gràcies, Ariel.
Gràcies a ustedes.
Heu sentit Ariel Gauna, que és el portaveu dels socorristes de Calvià, com que ho ha comentat, reclamen millores en el servei de vigilància, les platges calvianeres, i demanen obrir un diàleg, una nova data de reunió amb l'Ajuntament per abordar totes aquestes qüestions que ho han de sentir aquí a IB3 Ràdio.
Gràcies, Toni. Tornarem a connectar amb tu durant la segona hora de l'informatiu, just després que hagi començat aquesta manifestació davant l'Ajuntament de Calvià. Per part seva, el consistori diu que la trobada es va cancel·lar per motius d'agenda. Expliquen que estan pendents d'una nova data i que en cap moment s'han negat a parlar amb el col·lectiu dels socorristes. La regidora de Turisme, Elisa Montserrat, puntualitza que l'empresa concessionària Marsafe és la responsable dels socorristes, tot i això es posa a disposició per parlar amb ells, així com ho fan, diu, amb la resta dels ciutadans.
Si li demanes un canvi de dates, el que no mos després, el dia següent, mos han d'armar una manifestació. Pues, com comprendrà, això no és agradable, perquè nosaltres estem treballant cada dia per millorar pues, les situacions i en cap moment estem fent cap incompliment. Per lo tant, pues, bueno, esperem poder trobar una data per poder xerrar amb aquests joves.
L'Ajuntament de Calvià indica que en aquests moments el contracte de socorrisme està en vigor, finalitza l'any que ve, l'any 2027, i l'Ajuntament es mostra obert a incloure canvis per millorar el servei una vegada hagi acabat.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I a Formentera, l'Associació d'Hotelers i el Consell demanen al govern una resposta urgent a la resolució del recurs presentat contra la denegació de 16 dels 36 lots de gandules i de parasols que hi havia a les platges de l'illa. Denuncien que la retallada afecta de manera greu els treballadors, els establiments i els turistes. Elena Trinidad.
La majoria de les platges de Ses Illetes no ofereixen enguany servei de gandules i parasols. Els negocis de la zona s'han vist afectats, segons explica Eduardo Iglesias, encarregat d'un dels establiments.
Son, sobre todo, muchos clientes habituales que, al no tener las hamacas, han decidido no venir directamente a la isla.
Entre els visitants hi ha opinions diverses.
Si tu ves que la situació està com està, te traes tus coses i ja està. Si no, al final, pues, lo bonito que es no va a seguir siendo bonito.
Me recuerdo el año pasado cuando vinimos aquí con el barco, ¿no? Y no teníamos nada. Así que seguro que si llegamos aquí ponemos a alquilar una sombrilla, mucho mejor, ¿no?
Des de l'Associació Hotelera de Formentera exigeixen que es modifiqui la normativa igual que han fet a Mallorca. Escoltem el seu president, Juanma Costa.
La llei Omnibus permet i modifica l'ordre o camat per permetre unes concessions de quioscos, de xiringuitos, més grans, així a Mallorca, perquè no complien aquests requisits, perquè no s'han aplicat a Formentera.
El Consell segueix a l'espera de la resposta del recurs en contra de la denegació de 16 dels 36 lots. Verónica Castelló és la consellera de Medi Ambient.
Les persones treballadores que no estan poguent fer la seva feina i també la imatge de Formentera. Entre el turisme, un malestar molt, molt gros per la falta de maques i parasols.
Els hotels expliquen que les concessions ordenen i preserven les zones i calculen que aquesta temporada es generaran 52 tones de residus pels equipaments d'un sol ús dels turistes.
I aquest cap de setmana ha entrat en vigor la nova ordenança cívica de Sant Josep. És una normativa de convivència ciutadana que penalitza l'infractor, però també el consumidor de serveis il·legals. Ivonne Aranyó.
El principal objectiu de l'ordenança és lluitar contra l'intrusisme en l'economia del municipi. Per això, a partir d'ara, se sanciona no només aquells que fan l'activitat il·legal, sinó també qui la consumeix. Ho explica l'alcalde de Sant Josep, Vicent Roig.
Estan parlant de transport il·legal, és a dir, de taxis pirates, estan parlant de lloguers il·legals, estan parlant de venda ambulant. Venda ambulant estaríem parlant de sancions de 150 euros per a aquelles persones que fasquen ús, que comprin o que utilitzin pues, un massatge, que consumeixen un producte, que comprin aquestes falsificacions.
Però la col·laboració també té premi.
Si aquella persona que consumeix aquests productes amb la col·laboració amb la policia municipal, se li pot aixecar aquesta sentència, és a dir, o aquesta sanció.
Per fer complir aquesta ordenança, però, calen efectius.
El que tenim de places creades avui per avui són un total de 70. Les que tenim cobertes són 66. És a dir, que m'ho faltarien 4 per cobrir, però així tot calculam que tindríem que tenir una plantilla d'entre 100 i 120 policies locals per poder tenir i per poder ser efectius.
L'ordenança, entre altres coses, endureix la regulació del consum d'alcohol quan generi molèsties i conductes incíviques al carrer, així com els sorolls o comportaments que alterin la convivència. I es tipifiquen expressament infraccions com fer les necessitats en la via pública, tirar fems en llocs no habilitats o malmetre mobiliari urbà.
Precisament avui matí està convocada la segona reunió de la Mesa de la Lluita contra l'Intrusisme, en la qual es presentaran noves mesures per continuar reforçant la lluita contra les activitats il·legals a les Balears. També es farà seguiment de les línies de feina impulsades per l'executiu en els diferents àmbits d'actuació. I avui també estan pendents de com evolucionen els incendis que afecten la península. Més de 10.000 persones han estat evacuades aquest diumenge a la Catalunya Nord a causa d'un foc iniciat a 30 quilòmetres de Perpinyà que ha cremat 2.000 hectàrees. Sobre el terreny hi han actuat prop de 700 bombers amb 200 vehicles i 9 aeronaus. Per cert, que afecta el funcionament també de l'etapa d'avui del Tour de França. Mentrestant, més al sud i ja en territori espanyol, a la Bisbal de l'Empordà, a nit, s'han reduït els efectius per combatre les flames en vistes que el foc ha evolucionat tal i com s'esperava.
L'incendi de les Gavarres ha cremat 25 cases d'aquestes 11 per complet i ha arrasat més de 2.100 hectàrees forestal. La part positiva és que els milers de veïnats evacuats han pogut tornar ja a casa. Eduard Martínez és el cap de l'operació dels bombers de la Generalitat de Catalunya.
Penseu que estem en un episodi extraordinari de risc, estem a la segona onada de sud de l'estiu. La previsió és que la marinada es reforci i ens pugui obrir tant el que seria el tercer sector del flanc dret, amb la qual cosa se'ns obriria, propagaria l'incendi, guanyaria tot el seu potencial cap a la zona oest del massís de les Gavarres, que és l'escenari que volem evitar de qualsevol forma.
La darrera hora dels incendis, però, passa per la Comunitat Valenciana. Ahir se'n va declarar un al municipi de Soneja, Castelló, on s'han desallotjat 500 persones i hi han actuat més de 200 efectius i 15 mitjans aeris. També 50 agents de la Unitat Militar d'Emergències. El president autonòmic és Juanfran Pérez Llorca.
De moment, les condicions climatològiques han millorat considerablement. No hi ha ratxes de viento grandes, hi ha una bona humedat i, per tant, pues, se va a seguir trabajando durante toda esta noche para intentar mantener el incendio dentro del perímetro. Tanto medios de la UME, del Estado, de la Diputación de Castellón y de la propia Generalitat están trabajando muy bien coordinados. Y esperamos también que a primera hora de la mañana ya los medios aéreos puedan volver a intervenir.
I a Portugal cremen també una trentena de focs de forma simultània arreu del país i s'hi han desplegat la Unitat Militar d'Emergències. I el popular Juan Manuel Moreno Bonilla ha jurat el càrrec de president d'Andalusia per a un tercer mandat després del pacte de govern amb Vox en aquesta comunitat. De fet, Moreno ha defensat l'entesa per formar govern com a l'essència de la democràcia.
La vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente. Y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo. La vía andaluza es el sí al acuerdo, a la proximidad entre todos, y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios.
I de la crònica internacional, Rússia ha tornat a bombardejar la capital d'Ucraïna, Kiev, aquesta matinada. Ha deixat al manco 7 morts una ofensiva que ha tingut lloc just després que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky cités informacions del servei d'intel·ligències per advertir de nous atacs contra la capital.
Això el mateix dia en què el mandatari ha afirmat que d'aquí a mesos hi haurà les condicions necessàries per arribar a una pau digna.
I a l'Iran, el seguici fúnebre per retre homenatge a l'Ayatollah i exlíder suprem Ali Khamenei recorrerà avui als carrers de Teheran i demà traslladaran les restes mortals a la ciutat de Qom. Tot quan ahir milions d'iranians varen presentar els seus respectes a Khamenei, qui va morir el passat 28 de febrer en el primer dia de guerra. Això és l'ambient que hi havia ahir en el segon funeral públic per acomiadar a l'ex-líder suprem. I el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que algunes poblacions del Líban han demanat annexionar-se al seu país.
Diu que això es deu a que Israel, si es protegeixen de la milícia de Hezbollah, o que Israel es protegeixi de la milícia de Hezbollah. Així mateix avisa que no permetrà la reconstrucció de la Franja de Gaza sense garanties que les milícies de Hamas hagin quedat completament desarmades.
I la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha demanat el suport del programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament amb l'objectiu d'impulsar i d'atendre els líders de Ciutadans que s'han quedat sense cases després del doble terratrèmol. El nombre de morts en aquest sisme ja són de més de 3.340 i prop de 16.800 ferits. Pel que fa als espanyols, el Ministeri d'Exteriors ha elevat la xifra a 35 a les persones que hi han perdut la vida tot quan continuen les tasques de rescat. I arribem gairebé a les 8 del dematí. És el moment ara per la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Música de cambra i coral han ressonat als peus de la Serra de Tramuntana en una nova edició del tradicional concert al Torrent de Paraís i ja en són 62. Una vetllada en què prop de 500 persones varen quedar a l'indret per escoltar la capella mallorquina, el cor juvenil Revelation i el quartet de corda Elegia, que dedicaren una part important del concert de la música de cinema, com aquest Don't Cry For Me Argentina de Vita, que sona de fons.
Aquest recollidor de Sa Calobre va tornar a convertir-se en un auditori natural segurament inigualable. Les parets de roca varen ser les encarregades d'amplificar la màgia d'aquestes veus en una cita que, com ja és tradició, va ser d'accés lliure i de franc per tots els assistents. L'edició d'enguany, a més, ha estat especialment emotiva perquè, com a gran novetat, ho explicàvem just ara, el concert va incorporar aquest cor infantil, el cor juvenil Revelation, aportant en aquest concert frescor i sensibilitat, un diàleg intergeneracional que va agradar molt a la gent que hi havia.
Ai, això és superemocionant, i més per una mallorquina.
Hem arribat en el barco de la una, i bueno, hem dinat aquí, ja han agafat puesto.
Emblemàtic 100%. He venit de petit i ara he vengut de gran. I de moment estic com espantat, perquè m'agrada molt això.
S'atura sempre contemplar els mostradors de les perfumeries.
I això que escoltau és la veu de Maria Antònia Oliver, que no s'apaga mai. Viniali, la feta filla adoptiva dedicada a les lletres, va rebre un homenatge ahir per part de l'Ajuntament. Li varen recordar, la varen rellegir i llegir, i se va descobrir una placa commemorativa a la placeta de devora casa seva.
Paraules de lloança, sobretot a l'escriptora, pronunciades al lloc, allà on va viure i va escriure durant molts anys, on es va convertir, o va convertir segurament les seves paraules en llibres i en poemes. Veïnats, amics, també familiars, la varen recordar en aquest espai com una dona amb empenta, amb reconeixements, com per exemple el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I així la va recordar el Batlle de Sencelles, Joan Carles Bert, i Polònia Serra, que és qui sentim de fons.
Un antiarrit, tònic per la pell seca, leche limpiadora, amb el capsiró...
Llegint un fragment de la seva obra, Polònia Serra, que és actriu i amiga personal d'Oliver. Escoltam Joan Carles Bert i ella.
Per nosaltres és molt significatiu que, a més, ella triés aquest entorn, aquest poble de Viniali, per venir a passar, digues, els seus darrers anys i que hi fes, diguéssim, vida i hi fes literatura.
Una excel·lent escriptora, però sa part personal és molt fràgil físicament, però molt forta de caràcter, una persona lluitadora, reivindicativa, a part de molt sensible.
I arribarem a les 8 amb la música de Sau perquè actuen aquest dimarts a Mallorca. Serà Pollença, al claustre de Sant Domingo, un muntatge que fa el guitarrista original de la barra de la banda, el 50% Pep Sala, amb altres cantants i alguns vídeos que són part d'un documental sobre aquest grup de música.
TV3 Ràdio.